A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
És el responsable d'intel·ligència artificial de la Caixa. I és que el 2017 CaixaBank va crear el Departament de Computació Cognitiva, liderat per ell mateix, liderat per David Almendros, amb l'objectiu de difondre les tecnologies d'intel·ligència artificial a les diferents àrees del banc. Actualment, CaixaBank compta amb 11 assistents virtuals en producció que tenen automàticament més de 2 milions de sol·licituds d'usuaris cada mes, convertint-los en un dels assistents financers més utilitzats a tot el món. Això de l'intel·ligència artificial sempre ha fet una miqueta de cosa, però bueno, com tenim un sitgetà que és el que s'encarrega d'això, si vostès tenen l'app de CaixaBank i veuen i a vegades doncs, els pot preguntar coses a l'app o a través del PC. David Almendros, bon dia.
Bon dia.
Li hem de tenir por a les màquines?
No, no. Les màquines a dia d'avui estan per ajudar-nos i tot el que s'està fent ara amb intel·ligència artificial és per empoderar o per fer que tant els clients, les persones, els empleats puguem fer més coses de millor manera, ens ajuden, però en cap moment hem de tindre por a les màquines a dia d'avui. O sigui, les pel·lícules de ciència-ficció aquestes de que la màquina ens supera, crec que no estem aquí ni de conya. O sigui, aquesta intel·ligència artificial màxima o que té sentiments, que aprèn sola, encara no.
Encara no.
Encara no.
Hem volgut començar pel final, perquè per centrar-nos una miqueta, perquè això de dir no, és que és el responsable d'intel·ligència artificial de la Caixa. Dius, ostres, si vas a un banc, que ja et poses una miqueta així, perquè a veure, saps com entres, però no com surts. Si a sobre doncs, hi afegeixes intel·ligència artificial, que és una cosa així com té un punt esotèric pels que ho desconeixen, encara és més difícil. Què és la intel·ligència artificial i per què doncs, una entitat financera doncs, té un departament que es dedica a treballar la intel·ligència artificial?
A veure, la intel·ligència artificial són diverses tecnologies que el que intenten és simular el comportament humà una mica del cervell, no? Entendre llenguatge natural, tindre visió, veure, i després sobretot aprendre. La intel·ligència artificial són uns sistemes que aprenen. De lo que van veient, cada cop la màquina doncs, va aprenent. És la diferència amb un sistema tradicional que és si blanc, doncs fes això, si és negre, l'altre. No? Aquí ell va observant i va aprenent. És una mica semblant al comportament humà, en aquest sentit.
D'acord, és a dir, tu li has ensenyat unes coses, però a partir de les coses que tu li has ensenyat, ell té una interacció amb el seu entorn i d'aquesta interacció, més enllà de les coses que tu li has ensenyat, també aprèn per prendre decisions futures.
Correcte.
D'acord.
Sí. Llavors,
endavant.
No, aquí, per exemple, un exemple que fem a la Caixa, no? Uh-huh. La Caixa, cada dia rep milers de correus de clients. Vale, aquests correus reben en una bústia i són 7.000, 8.000 correus al dia. Hi havia gent, entre tots, que anàvem... doncs agafant aquest correu, si veus que aquest correu és d'un tema de fer transferències, el departament de transferències. Això és per pagos, a pagos. Clar, al final aquí és una cosa que la gent, se li acumula una mica la feina, no?, per tots aquests correus. Al final la màquina em diu, mira, això és el que ha fet la gent durant aquest últim any, que és agafant aquests correus i posant-lo en aquesta carpeta, aquest en l'altre. Doncs la màquina ha acabat aprenent el que fa la gent i ara tenim la màquina que quan arriba un correu li envia la carpeta que toca. La intel·ligència artificial s'equivoca, perquè no és això, si arriba un correu amb aquesta lletra va aquí, no és un sí segur, és un algoritme que calcula una probabilitat i diu amb això, doncs segurament estem parlant de transferències i l'envio al departament de transferències. Doncs això ha fet doncs, que aquesta tasca, que és de molt poc valor, que els empleats, bàsicament, era una cosa que els donava molta feina i que no els aportava res, doncs ara ja es dediquen realment a respondre aquest correu perquè ja està classificat. No? És un exemple, eh? És un dels... Doncs això ho hem fet i funciona bastant bé. No?
Per tant, hi ha un sistema de filtratge i de classificació dels correus electrònics que arriben, diguem, a la bústia general, que ja el fa una màquina, ja no ho fa una persona que pensa.
I quan algú s'equivoca, li envia a l'altre, la màquina ho veu i aprèn. Així quan arriben, perquè la màquina va s'equivoca, doncs si algú diu no, aquest no va a aquesta carpeta, va en aquest altre grup de la caixa, doncs això se li diu a la màquina i la màquina va retroalimentant el que està passant i va aprenent.
I la màquina dubta?
No, la màquina té un grau de confiança.
Val.
Llavors, no tots els correus, nosaltres el que fem és ficar-li, si no estàs segur amb un 90%, un 90 i alguna cosa, no facis res.
Això ho veurà un humà.
I això ho veurà directament un humà.
D'acord.
Sí, sempre la màquina sempre té un grau de confiança. Llavors, val? I tot i tindre un 99% de confiança, es pot equivocar, perquè poden vindre un correu totalment diferent, que no he vist mai, i s'assembla per ella, s'assembla amb algú, i no té a veure, o s'equivoca.
D'acord. Però això ho fa perquè la màquina entén la semàntica del correu,
sí,
perquè evidentment no li has enviat un correu a un departament específic, sinó has enviat un correu general escrit amb llenguatge humà, natural, i la màquina és capaç d'interpretar aquest llenguatge i, per tant, la construcció semàntica per enviar-lo cap a un costat o cap a un altre.
Correcte. Sí.
Per tant, i això és el que ens trobem amb Google, i això és el que ens trobem amb l'Alexa de l'Amazon, això és el que ens trobem amb tothom. Parlem amb una màquina que és capaç d'interpretar el nostre llenguatge.
Correcte. Sí. O sigui, al final les màquines... per exemple, com funciona una mica el Google o l'Alexa o els assistents virtuals, no? Perquè és un dels casos d'intel·ligència artificial més típics que tenim a dia d'avui. Doncs hi ha una manera inicial que tu li vas dient, doncs, per exemple, com van fer el de la caixa, no? el Noah. Doncs tu li vas dient, sí, però li poses exemples. L'exemple és quant saldo em queda a la compte. I això, quan et preguntin això o algú semblant, tu li ensenyes el saldo que tens a la compte. Però si et pregunten quanta pasta em queda, també vol dir el mateix. Llavors li poses aquest exemple. Perquè si no li poses aquest exemple, segurament ella, el de pasta em queda no ho entendrà mai. I li poses, normalment li poses com 10 o 15 exemples de cada una de les preguntes. I amb això ja és suficient perquè la màquina, amb aquests 10 exemples, li preguntes alguna que no és exactament cap dels 10, però té a veure amb aquests 10, i diu això per semàntica, perquè té processament de llenguatge natural més que s'assembla, diu, m'estan preguntant alguna cosa d'això. I diu, amb un X% s'assembla molt a que m'estan demanant el saldo. I d'aquí, doncs, tota la resta d'operatives que li pots ficar en un assistent virtual. No? I això és també una mica com va l'Alexa o el Google quan li dius ponme la música o toca'm una canció o coses d'aquestes.
La màquina és capaç d'entendre llenguatge escrit i també llenguatge oral?
Llenguatge oral, aquí hi ha com dos passos. Llavors hi ha un sistema que el que fa és transcriure el que estàs parlant en texta. I aquest text se li passa a la màquina.
Val, d'acord.
A l'oral és més complicat perquè són dos passos i, per tant, l'error és major. Si tu pots equivocar al transcriure, per tant, ja la màquina no respondrà res coherent, val? Perquè t'has equivocat el primer pas. Però són dos passos. Un primer pas, que és jo estic parlant i amb això transcric. Són sistemes que també han après de la fonètica i van transcrivint aquestes paraules amb text. També és veritat que això, com és aprenentatge, el llenguatge anglès està molt avançat, el castellà està bastant, i el català. No? Perquè els fills diuen, per què l'Àlexa parla tan raro quan li fa el Google quan parla en català? Diu, bueno, perquè no està tan entrenat com...
De fet, si no recordo malament, la Generalitat té obert un programa ara mateix. Per entrar paraules perquè doncs, els assistents virtuals puguin també reconèixer el llenguatge català.
Correcte. Sí.
Aleshores, quan parlem de la màquina, aquesta màquina està físicament en algun lloc? O són
no.
servidors? O no? Clar.
A veure, en el cas de la caixa és diferent, perquè som un banc, estem molt regulats i per qualsevol cosa que estigui fora del nostre... Nosaltres tenim un centre de computació propi, on tenim diversos, val? On tenim les nostres màquines, estan a Cerdanyola i a Madrid. Val? Tenim allà totes les màquines. Tot el que estigui allà, doncs, no tenim problemes i treballem. La majoria de coses estan allà. Però si volem utilitzar algú que estigui fora, hem de demanar-li al Banc d'Espanya, dir-li que volem utilitzar aquella màquina, com ens assegurem de que no hi haurà informació que es perdi o que es pugui perdre pel camí, quines dades té, no és el mateix preguntar alguna paràbola que passa dades de clients, això està prohibit. I no pot estar fora de la Unió Europea. Això segur. Que aquí tenim problemes amb... Bueno, problemes. No podem utilitzar res dels americans ni alguna cosa així.
D'acord. És a dir que al tractar-se d'una institució financera, les regulacions sobre la ubicació dels servidors són molt estrictes.
Molt. I el comportament.
He deixat de sentir, Jordi. Bé, bueno, doncs continuem.
Val. Sí, sí, la regulació... Tot el tema de dades està molt regulat en un banc. Val? No, al final, pensa que avui en dia el banc no té diners, o sigui, tenim dades. O sigui, el banc, el que guardem són dades dels nostres clients, no? Al final.
Clar.
Llavors això està molt regulat. Val? I també, d'altra manera, això també cal dir-ho, que nosaltres no utilitzem dades dels nostres clients per fer, diguem, aprendre màquines sense el consentiment dels clients, a no ser que siguin temes que siguin de seguretat, etc, que llavors tens el permís, diguem, per mirar-ho, no? Temes de frau, etc, evidentment no necessites el consentiment del client si hi ha un frau allà, estàs veient, no? Però qualsevol altre tema tens de tenir el consentiment.
A veure, estem parlant d'un banc. Quan algú s'acosta a un banc, doncs sap allò que té els diners, té la llibreta, té el que sigui. Si introdueixes un concepte com la intel·ligència artificial, és a dir, i estic pensant també en persones grans que ja tenen aquest hàbit de l'oficina de tota la vida, que ja ha desaparegut, de fet, o la majoria, i CaixaBank en aquest sentit és una de les pioneres de dir, bueno, és que les oficines ja gairebé no semblen oficines. Clar, com ensenyes o com fas confiar al client de tota la vida que anem cap aquí, que això és el que és amb el que hauran de treballar, o diguem que la part de client de tota la vida...
No, jo personalment crec que aquestes tecnologies s'han d'ajudar. Fa poc vaig fer una conferència i jo deia que el bo de la intel·ligència artificial és que faran que la societat es transformi digitalment més fàcilment. Si veiem com era un ordinador fa els anys 90, bueno, potser nosaltres que érem en aquell moment joves encara començàvem a tocar algú l'ordinador, però els nostres pares ni s'hi acostaven a l'ordinador, perquè era algú molt... Aquelles pantalles verdes i què fas, no? La intel·ligència artificial ens ajuda a això, com és un llenguatge natural. El llenguatge és la manera de comunicar que hem creat els humans durant molts anys d'història. Si les màquines aconsegueixen parlar amb nosaltres amb el llenguatge natural, les persones no trobaran aquesta barrera que tenim ara amb certs... Val? Amb certes tecnologies. Han de ser que siguin molt més usables, no? Si estem començant, la intel·ligència artificial ja està aquí, l'estem utilitzant, però anirem per aquest camí. O sigui, jo crec que si tinguéssim un dispositiu estil Alexa a casa, que poguéssim preguntar-li com estan les meves finances i què em queda, això és molt més natural que entrar en una app, per molt xula que sigui l'app de la Caixa, i anar buscant allà on estan, perquè la gent gran, jo entenc que entrar en una app li costa.
És complicat.
En canvi, si li tinguessis una màquina, que al final l'Alexa hi ha gent que fins i tot la gent gran l'ha utilitzat per tindre companyia a casa, els que estan sols, no? Jo he sentit casos d'aquests. No molts, però alguns. Doncs si tens una màquina que li pots preguntar, escolta, com estan les meves finances, i no només et diu número, sinó que et diu, no, aquest mes està anant bé, ¿vale? Perquè s'ha estalviat. Te fa un resum amb llenguatge natural, que això també es comença a fer ara, no? O sigui, no només et diu números, sinó que
tu li pots fer la pregunta, però ell també et contesta com ell, tu li has fet la
ell
pregunta.
Pot generar, però, ell pot generar text. O sigui, hi ha empreses, per exemple, un cas que explico a vegades, empreses de bolsa que fan, diguem, els estudis de les empreses. Doncs això, no sé, d'American Press o no sé què, tenien, no me'n recordo els números, ho dic de memòria, doncs teníem els empleats que tenien, feien 300 estudis al trimestre. Ara, amb intel·ligència artificial que els genera el text, en fan 3.000. O sigui, no vol dir que la màquina el generi i l'enviïn ja als altres diaris on sigui que vagin aquests informes, sinó que els hi fa, i llavors l'únic que ha de fer la persona és revisar-ho. Però clar, abans em feia, no sé, una persona potser em feia, no m'invento, 10 al mes, doncs ara em pot fer 300, perquè la màquina no li fa.
Només ha de fer la tasca de revisió.
Però sí, les màquines ens entenen i també ens permetran, doncs, ens permeten ja començar a parlar més en llenguatge natural. És una mica el FIFA, si mires el FIFA, dels nanos quan juguen al FIFA, sí. Hosti, escolta, sembla que estigui allà el locutor Retransmitir.
És veritat.
Sí, hi ha coses d'aquestes, ja, o sigui, els jocs ja ho tenen, no? Vull dir que tenen aquesta generació de texta, ja no és tant, cada cop és més intel·ligent, ja no és, si hi ha corner, digues, ai, corner, sinó que ja li posen aquesta intel·ligència, sí, perquè sembla que estiguis realment escoltant un partit de futbol.
Mm-hmm. Amb tot el punt màtrix que pot tenir tot plegat, eh? Perquè també hi ha un punt de dir, ui, no sé si que és la pregunta que fèiem al principi, no sé si aquesta tecnologia potser ens està superant. Com a...
Jo crec que superar no, però ens donarà moltes idees. Hi ha un... O sigui, superar en el sentit de que ens acabin, com les pel·lícules, no. Però sí que ens obriran molts ulls. O sigui, la tecnologia és capaç de provar moltes coses o de creuar moltes coses. Hi ha un documental que es diu AlphaGo, que el Go és un joc coreà.
Corea,
crec que ja es porta molt, no sé si la resta d'Àsia també, que sempre deien que, o sigui, que les màquines mai podien jugar aquest joc, perquè, no sé si te'n recordes, hi havia el Deep Blue,
sí,
que era el Kasparov, crec que era contra la màquina d'IBM. Això com funcionava? Això era, al final, la màquina d'IBM en aquell moment, que era els 90, el que feia era calcular totes les possibilitats de la jugada, estem parlant d'escacs, no sé si... de l'escacs, i calculava la que tenia millor probabilitat de guanyar. Però ho feia tots els càlculs. Era una màquina que nosaltres diem força bruta. Calculava tot, feia càlcul. El Go, que és un joc que vas posant fitxes estil dames, però amb un tauler molt gran, i hi ha moltes possibilitats. No hi ha màquina a dia d'avui capaç de calcular totes les possibilitats per saber quina és la millor. Llavors, com diu, la màquina no podia. Hi ha una gent que es diu DeepMind, que va començar a aprendre màquines, com es jugava veia jugades, i deia, bueno, com el tablero està així, el més habitual és posar la fitxa aquí. Una mica com ho dèiem abans, de la conducció automàtica, no? O sigui, no era... No calcular totes les... Sinó que veia la partida i dèiem, tal com està la partida, el normal és aquí. Bueno, si veieu, crec que està a YouTube, abans estava al Netflix, però al YouTube hi ha el programa aquest, veus que al final acaben jugant contra el campió mundial de Go i l'acaben guanyant. O sigui, l'home està destrossat perquè la màquina l'ha guanyat. Però l'home diu al final, és que el que ha fet, és que el bo del joc és que hi ha una partida que la màquina fa alguna cosa que tots els comentaristes diuen, ah, ja, la màquina l'ha pifiat, no? I dius, hòstia, no? I després, quan l'analitzen, diu, no, la màquina ha fet una jugada que ningú mai havia fet abans. Ella, amb tota la combinatòria, ha dit, ara el millor és això. I el campió del món va prendre de la màquina.
Per tant, aquesta jugada no era una jugada presa.
No era una jugada presa, era combinatòria. Ell veu combinatòria. Jo, això també ho dic, vull dir amb un conya amb els fills a casa, dic, haurien de posar una màquina a jugar al FIFA. Perquè igual la màquina acabaria jugant, no sé, amb 8 defenses superalts i 2 tios que s'entren a la pilota. I que, no? Perquè la màquina ho provaria tot. O sigui, ell diria, tu la màquina dius, les regles són aquestes. I tu li ensenyes les regles del joc.
I vull guanyar.
I ell va començar a fer totes les combinatòries i va veient, no? I vull guanyar. I al final, segurament, si féssim això, jo crec que algun dia et passarà, algun entrenador aprendria coses. Diu, hòstia, doncs puc fer un altre... Ja no el típic d'un davanter, dos no? Extrems, etc. Sinó que posaria doncs, un altre tipus de jugada d'equip que no s'havia pensat mai. No? Si poses 10 tios molt alts i uns que s'entrin, potser marques molt gols. Potser també te'n marca molts, però...
És a dir, en base al que ens està comentant ara en David, les màquines no només les podem ensenyar, sinó que fins i tot arriba un punt que poden descobrir coses que nosaltres no hem plantejat anteriorment.
Sí. T'ajuden a descobrir coses, sí. O sigui, no sé si heu vist si busqueu per internet el programa aquest que han tret d'Ali és D-A-L-L-E, és un programa que pinta coses. Tu li dius, fes-me un dibuix d'un senyor al desert, amb estil Van Gogh, i te'l pinta, estil Van Gogh. Pom. Però... I aquí, clar, veus, poden sortir coses que tu veus i com a artista dius, no sé, però està malament, no? I...
Yeah.
Perquè ell ha pres tots els dibuixos de tot arreu i li dius que barreixi, t'ho barrejarà. I t'ho fa. I és molt xulo. Vull dir, és algo que han obert fa molt poc, fa pocs mesos, o un any, potser. I si ho busqueu per internet, pots fer-ho i jo l'he ensenyat al meu fill. Ara, no cal, jo no era de pintar, no era molt artista, però això ja no cal. Vull dir, tu li dius que això i t'ho fa. Ara... Si vols fer alguna cosa completament diferent, és una mica... La màquina no t'ho farà. O sigui, la màquina el que farà és... Ha pres tots els dibuixos i t'ho pots combinar tot.
D'acord.
Però alguna cosa completament nou, no. Que així és una mica també cap on la societat hem d'anar. Aquesta innovació la tenim els humans, no? el que la màquina ens ajudarà. O sigui, l'altra cosa que han fet les màquines ara, tot molt xulo, és l'estructura de no les molècules, de, com es diu, de les proteïnes. Les estructures de les proteïnes, els científics trigaven, hi ha milers d'elles, i portaven com 1.000 en, no sé, 3-4 anys, que això és com... Que és una mica com l'ADN, jo d'aquí no, de metges no entenc, però que estaven fent això i que deien quan ho tinguessin tot, doncs entendrien molt millor el cos humà, no? Doncs al final van ficar una màquina. El mateix ús de l'AlphaGo, aquest de... Sí? Doncs ara s'han ficat a fer proteïnes. I van trigar uns quants mesos, van fer la primera. Van dir, mira, ja hem fet una. I van comprovar els científics, ah, doncs ho ha fet bé, ho ha fet bé. Bueno, és que al cap de 3-4-5 mesos ja les havien fet totes. I els científics ja tenen totes les proteïnes ben...
seqüenciades.
Les seqüenciades, uh-huh. Etcètera, no? Gràcies a... Ara, amb això què farem? Doncs ara amb això és cosa dels científics.
Clar.
Avançar. La màquina d'aquí, la màquina l'ha ensenyat a fer proteïnes. T'ha anat molt bé, perquè el que haguessis trigat potser 10 anys o 15 anys en fer-ho, t'ho ha fet en un any.
És a dir, en el fons ha fet com les calculadores de tota la vida, que ens fan un càlcul molt sí. complex més ràpid.
Correcte.
En aquest cas, doncs, un camp... encara més complexa, perquè és evident que és més complexa, però també al final necessites una ment humana que interpreti aquell resultat per veure què vols aconseguir amb allò.
Correcte. Sí, al final, el dia d'avui, la intel·ligència la tenim sobretot... No és universal, o sigui, està enfocada en tasques. O sigui, no tenim la típica màquina que sap de tot i... No, sí. està molt enfocada. Cada cop més, com saben més tasques, doncs sembla que sàpiguen més coses, però estan enfocades en tasques en concret.
D'acord. No? És a dir, el kit del cotxe fantàstic no el tenim encara.
Bueno, els Teslas aquests comencen a...
Sí, però en el fons són màquines que xerren, no que prenen decisions.
Ah, no. Sí, al final tenim el cotxe que intenta conduir sol, no?
Sí, però no hem arribat, no sé si són 4 o 5 nivells i a l'últim nivell encara no hem arribat, no?
No, encara és molt complicat, crec. Bueno, bueno, això és un altre tema. Jo aquí, el tema de conducció, jo crec que fins que no siguin tots automàtics, perquè mentre que hi hagin els bojos dels humans pel mig...
Ah, exacte, perquè són imprevisibles.
Són imprevisibles, correcte, serà complicat.
I la màquina sempre juga amb possibilitats de previsió, no?
Sí, sí.
I això és un altre problema. M'explicava el David abans de començar que els programes d'intel·ligència artificial de la Caixa no només estan pensats per els clients, sinó també pels propis empleats.
Sí. Sí, nosaltres el que veiem... O sigui, al final, la intel·ligència artificial ara hi ha com tres àrees grans on aplicar-la. Una és per automatitzar tasques, no? Veiem quines tasques fan la gent.
Això del correu electrònic.
El correu electrònic. Un altre que hem fet, que funciona també bastant bé, és... incidències de rebuts. Què són incidències de rebuts? Si a tu t'arriba un rebut com a client i no tens saldo, oficialment l'hem de tornar, perquè el compte corrent no es pot quedar en negatiu, perquè t'estarien donant un crèdit que no has demanat. És... Uh-huh. Però què passa? Que hi ha molts casos que t'arriba un rebut i el compte que no tens diners, però tens diners, a mi em passa, a l'altre compte, i no t'has recordat de fer la transferència aquell mes, o tens diners en un altre banc, però no has portat els diners. Llavors, clar, que et retornin un rebut és... una mica rotllo, sobretot depèn quins rebuts, perquè després has de... Llavors, què feien les oficines, al final? Pues, no retornaven cap, el deixaven allà i intentaven gestionar aquest rebut, no? El client, que falta moure això. Cada dia anàvem mirant doncs, què feien amb el rebut, no? Doncs hem fet que la màquina aprengués el que feien les oficines. Això és una tasca que a les oficines, no, diguem que era un marronet que tenien allà, que cada dia... Mirant, estem parlant de milers i milers de rebuts, que cada dia es... No? Doncs això ha pres la mà. Llavors, a les oficines ja no tenen... No ho fa el 100%, fa un 40 o un 50%, bueno, però això ja t'oblides, la màquina ja pren, no? I la màquina sap que aquest rebut, com ja ha vist que tens saldo el compte, no sé què, sap que, bueno, ara te'l deixo ja pendent, perquè sé que aviat acabaràs fent la transferència.
Trucar l'humà, trucar al client sempre ho fa l'humà. De moment no el truca la màquina.
No. Podríem fer que la màquina enviés un missatge, no cal trucar. Podríem missar. Jo crec que és una cosa que haurem de fer aviat, no? Dir, escolta, que tens aquí un rebut i... O que t'avisi quan entris. No? Escolta, que tens un rebut que... O que t'avisi que si no fas res, d'aquí poc, que això també a vegades ho fem, doncs que... a quedar sense saldo.
D'acord.
Sí, això, això. L'altre tema que fem també a la Caixa, per exemple, és el que han dit els assistents, després hi ha el tema de recomanacions, no? De veure doncs, una mica com fan... És també molt típic d'intel·ligència artificial, no? El que fa el Netflix de recomanar-te això, doncs recomanar no només pels empleats, o sigui, no només pels clients, sinó pels empleats. Ara estem treballant doncs, que els menús que tenen siguin que no siguin estàtics, no? Que no siguin sempre el mateix, sinó que si tu sempre fas aquesta operativa o tens un perfil, doncs que la pantalla acabi adaptant-se a tu.
D'acord. I per tant, que d'aquesta manera sigui també més senzill, uh-huh. més amigable, per dir-ho d'aquesta manera, pel propi treballador.
Correcte.
Uh-huh. Sí. El que passa és que, clar, aquí no hem obert un altre meló. Si les màquines són capaces de fer coses que són repetitives pels humans, potser fan falta menys humans per fer aquesta tasca.
A dia d'avui, nosaltres no ho estem veient. O sigui, uh-huh. És veritat que la societat ja no... O sigui, la societat s'ha anat adaptant. O sigui, quan cada canvi tecnològic, i és un canvi tecnològic, ha portat canvis, no? Quan va sortir el cotxe, doncs la gent que...
Sí, anant...
La gent que es cuidava dels cavalls, doncs va haver de canviar la feina.
I amb el telèfon no hi ha telegrafistes, correcte.
Sí, sí. Doncs ara, ara és veritat que les tasques siguin més repetitives, sí, no? Si la teva feina era classificar correus, que no tenim ningú especialitzat en classificar correus, però si la teva feina només era aquesta... Doncs la màquina t'ha substituït, sí. T'has de buscar un altre tipus de treball, no? Vull dir, en el nostre cas ara estem molt enfocats en reduir la burocràcia o tasques molt repetitives que no és la feina principal de ningú en el que és l'empresa, en el que és la caixa.
Sí, això podria ser com la introducció de la cadena de muntatge en una indústria.
Mm-hmm.
Que, clar, hi ha el treballador humà que verifica, però la cadena de muntatge al final fa bona part de la feina, perquè com la feina és molt repetitiva, doncs ja un cop van posar la màquina,
sí.
Només necessiten el verificador, però no necessiten el que fa. És això aplicat, diguem, al sector de serveis, podríem dir-ho.
En certa mesura sí, però uh-huh. també és veritat que la majoria d'empreses cada cop volen fer més, o volen... llavors, clar, el que et treu la màquina...
Ho dediques a un altre...
Ho dediques a un altre
àmbit.
A un altre àmbit. De uh-huh. moment, jo ho he vist sempre així. O sigui, és més dedicar-se... Per exemple, als assistents virtuals, no estem reduint els agents que tenen el telèfon. Simplement els estem enfocant a que portin més valor. Un agent que t'atén el telèfon i que t'estigui dient mirem el més bàsic, no porta res. Això t'ho pot fer la màquina. Ara, quan arribi la gent, a la persona que es digui, vale, aquest cas que m'arriba ja no és perquè una pregunta que es podia haver resolt fàcilment, sinó estem parlant d'un cas que se necessita més.
Correcte. Això és per allò que passa moltes vegades, que quan truquem a qualsevol empresa... Primer el robot ens fa unes quantes preguntes i només quan, diguem, li hem dit que no a tot, aleshores podem parlar amb un humà.
Sí, no només dit no, o sigui, si no hi ha el robot, uh-huh. també hem d'anar per un humà que ens diu...
Sí, que ens fa el triatge.
Que ens fa el triatge i que ens diu unes preguntes perquè al final t'ha de veure què passa.
T'ha d'orientar.
És veritat que cada cop els sistemes són més intel·ligents en general i el que han de fer és veure realment què li passa a la persona abans. O sí, pot ser abans que truqui, però quan truqui ja sàpigues què li passa. No? Nosaltres estem mirant de treball, per exemple, si tens un problema al caixer, doncs intentar agafar la informació al caixer, perquè si tu... A mi m'ha passat, i és una sensació molt rara, al caixer vaig anar a treure diners i no me'ls va donar. Es va quedar allà enganxat, el que fos, i quedes una mica de cara tonto i a més veus que te'ls cobra, no? Uh-huh. Va cobrar diners i això cosa complet de la caixa, no? Què passa? Uh-huh. No? Llavors, si en aquest moment tu truques, perquè l'oficina està tancada, si està oberta t'hi fots, t'hi poses uh-huh. dintre. No? Tu truques i la màquina et diu, o qui sigui, però la màquina t'ho pot arribar a dir, si no un humà, però la màquina et diu, escolta, sé que estàs trucant per un problema amb el caixer que he vist que ha hagut un problema, s'han quedat els diners encaixats. Si és per això, tranquil, que demà quan obri l'oficina t'ho arreglen.
Clar.
Aquesta experiència és molt bona.
Exacte, perquè ja tens la confiança absoluta de dir no, ja saben el que m'ha passat.
Saben el que m'ha passat, saben que no estic aquí dient que els diners s'han perdut pel no se sap on. No? Doncs això és el que estem treballant. Val? Hi ha casos que estan més avançats i que funciona així, i altres que s'han d'anar treballant. No? Doncs, uh-huh. Però això és el que estem veient. Ara, si al final el que passa, no, en un altre cas, és que passa una casuística molt rara perquè tens un... Això la màquina no, segurament no ho sabrà, no? Perquè tens un... Jo tinc una empresa que no sé què, l'altra no sé què... Doncs, bueno, llavors aquí, doncs, segurament... També estem treballant perquè la màquina no et molesti massa, en el sentit que, bueno, li dius això, l'ideal seria que la màquina entén. Això és una incidència que jo no en sé, no cal donar-li més voltes, ja... parla amb un humà i a l'humà a veure què pot fer, també, perquè a vegades són casos molt complicats, no? Però bueno, que t'intenti ajudar un humà. Val? I això és una mica el que estem intentant fer, també, de que la màquina vagi entenent els casos que ella no sap. I després també les màquines les pots personalitzar molt bé. En el cas de la gent gran, per exemple, ara nosaltres la que detectem que és una persona gran, en seguida, per telèfon, en seguida la passem amb un humà.
Ostres!
Perquè hem vist que, bueno, que s'hi costa una mica més i llavors, clar, pues, passem amb un humà i ja està.
Llavors, és bona aquesta. Mm. És bona aquesta. I realment té sentit per allò que comentàvem abans, que la gent gran davant de la tecnologia...
Sí, sí. Doncs això ja ho fem des de fa... Sí, quan és una persona gran, si el detectem per número de telèfon, per DNI, etc., doncs en seguida el passem amb un humà i ja la màquina no molesta aquí. No és que em molesti, però ja no ho intentem, perquè la persona, com tu dius,
se t'avala,
es posa nerviosa, potser no, ja sabem que no acaba funcionant del tot bé, doncs passem-ho, no?
Has esmentat abans el Noah, que és l'assistent que té CaixaBank a la seva aplicació. La gent ho fa servir força? Si teniu, sí. Entenc que deveu tenir les dades d'ús.
Sí que es fa, o sigui, has dit 2 milions, però ara estem a 3,5 ja.
D'acord, això...
No, sí, ho has fet d'internet, però vull dir, estem a entre tots els assistents que tenim, estem a 3,5 milions de converses.
Déu-n'hi-do.
Converses, pot tindre més una pregunta? Converses al mes. Sí, cada cop s'utilitzen més. Jo entenc que, per lo que hem vist, que sí, que la gent no ho troba estrany, no? És una tecnologia que funciona bé. I jo crec que és això, que en un futur serà la manera més d'interactuar, no? Que això que dèiem, no? De que puguis preguntar-li naturalment, i sí, jo me'n recordo quan vam començar estàvem, no arribàvem un mig milió, això ja era una barbaritat, no? I cada cop doncs anem creixent i tampoc, no estem fent, bueno, nosaltres anirem posar més funcionalitat perquè la màquina, fem que la màquina aprengui més, però vull dir que no estem fent campanyes d'utilitzar el Noah ni res, vull dir que la gent...
Sí, la gent se'l troba i si l'utilitza.
Sí, el Noah jo crec que va molt bé per clients, sobretot va molt bé per trobar coses que no? Si no saps fer una operativa, no saps on està, ara tinc que retornar un rebut. Com retorno un rebut? Però si dius el Noah, vull retornar un rebut, i ell te porta o t'ho fa directament.
Aquesta és una altra, perquè, i això és una crítica que es pot fer a totes les apps bancàries. Moltes vegades les operatives són complexes d'arribar-hi, perquè cadascú ho planteja d'una determinada manera i queden com una miqueta amagadetes i aleshores, clar, si hi ha alguna fórmula fàcil per arribar a determinat lloc...
El Noah, en principi, té gairebé totes les operatives, les té. Llavors, tu li pots escriure o li pots parlar, en el cas de l'app, li pots utilitzar el micro i dir-li, doncs vull fer això, i ell t'aporta.
També entenc que en la mesura que s'han anat popularitzant els assistents de veu, els Alexes, el Google Nest, etc., a la gent ja li costa menys parlar-li amb un altre perquè li digui alguna cosa.
Sí, sí. I a més, l'altre que estem veient és la gent jove. La gent jove, no sé, amb tema fills i això, s'envien molts missatges de veu.
Sí.
Sí, els hi fa mandra escriure. I jo, a la feina, l'equip, els que són més joves, veig que sempre, quan parlen amb els assistents, això, sempre utilitzen la veu. Els més grans...
Direct, sí.
Nosaltres ens fa com cosa parlar-li, no?
Tota la vida hem picat.
Escrivim. Però la gent jove parla. És molt més... Llavors ho trobem molt més natural. Però, bueno, jo crec que arriba un punt d'això, que la màquina ens acabarà entenent... O sigui, estan millorant molt. Els sistemes és una passada com estan millorant de fa un any, vull dir, cada any milloren molt. Perquè una altra cosa que hem de tenir en compte, o sigui, què ha passat amb la intel·ligència artificial? Si, per què ha explotat ara, no? Perquè jo quan estudiava ja te parlaven d'intel·ligència artificial, però ara algú com les xarxes neuronals que estaven allà, però que ningú... Bueno, era com una teoria, però per què ha explotat ara? Doncs ha explotat per 3 motius. Un és per la gran computació, el que deies del cloud, no? Dels núvols aquests. Ara qualsevol nano... o qualsevol persona, no cal que sigui un nano, pot tenir una màquina molt potent per fer coses, perquè només cal que connectis amb un d'aquests claus i per utilitzar-lo una mica normalment els comptes són gratis, o sigui, després el fa servir molt, doncs hauràs de pagar, però per fer els teus programets és gratis. Per tant, tens una màquina que ni t'ho imagines per fer tots aquests càlculs. L'altre tema, dades, aquestes, com deien, les màquines han d'aprendre, però és que ara en tenim dades El que vulguis. El que vulguis. I si vas per internet et pot baixar dades de... Vull una mostra, no sé què, i te les trobes, no? Vull dir que... anonimitzades, el que sigui, però hi ha dades per tot arreu. I tercer és el que diem open source, o sigui, els codis aquest lliure que corre per internet, que a més grans empreses com Google, etc., promocionen això. El Google, quan treu molt codi seu, que el fa lliure per tothom que l'utilitzi. I llavors tothom l'utilitza, però és que a més el milloren. Perquè, i la comunitat, i això està en una mena de bucle, d'una espiral que va cada cop més, que clar, surten coses que al principi la gent ho prova, està bé, però és que al cap d'un any aquella cosa ha millorat una passada perquè algú l'ha provat, l'ha tornat a ficar a l'internet i la gent ho utilitza, i per això doncs, tot el tema aquest d'intel·ligència doncs, està millorant molt. La part de, un altre tema que estem fent, per exemple, que ja no he comentat, és la gestió documental, els documents.
Una altra tasca feixuga...
L'altra tasca feixuga, que les oficines... No, tu ara escaneixes i després ja, en lloc que ells que hagin d'anar picant el que posa allà, doncs tu escaneixes que la màquina detectarà que allò és una nòmina o és el que sigui i t'agafarà les dades directament, i de nòmines doncs, cada empresa la fa d'una manera diferent, no? O sigui, el model d'IRPF doncs, potser sigui el mateix, però les altres... Doncs tot això fem que la màquina, doncs, amb imatge, doncs, detecti els patrons, on estan, diguem, la persona que cobra la nòmina, l'empresa, l'import, i ho treu, no? Doncs tot això, doncs, al final tot això, aquesta part de gestió d'imatge també millora molt, i trobes coses per internet que són lliures, que pots utilitzar, que tracten els documents molt bé. Nosaltres estem utilitzant algunes d'elles, no? Són llibreries que són públiques i les pots utilitzar, no? Doncs això fa que tot aquest món estigui evolucionant molt ràpid en els últims 5 anys o 6 anys.
Per això, de fet, ja estem acabant, però et volia preguntar això també, és a dir, tu t'has dedicat a això quan començaves o quan t'hi dedicaves, tu veies que arribaríem cap a... que hi hauria aquest esclat que està veient ara en el món aquest del desenvolupament de la màquina a l'hora de fer gestions?
A veure, és una cosa que nosaltres vam començar... O sigui, jo vaig començar amb... Havia portat innovació abans, i amb innovació vam començar a veure coses, no? I vam començar a provar. I clar, potser no m'esperava la rapidesa en què ha millorat. És veritat que, com explicava al principi, en el 2017 muntem el primer departament d'intel·ligència artificial, que es deia computació cognitiva. Quan ja portàvem uns anys, nosaltres portem des del 2014, vam veure una màquina d'IBM que vam posar, un programa als Estats Units que es deia Jeopardy, com un saber i ganar. Vam ficar una màquina i va guanyar els millors concursants dels últims anys, no? Vam dir, ostres. I era un programa d'aquest de saber i ganar que feien preguntes molt random i la màquina sabia de tot, no? I llavors dic, hosti, doncs aquesta màquina que sap de tot, no? Comencem a mirar-ho. I era molt innovador, era poc reutilitzable, era poc escalable, no podíem utilitzar fàcilment i tal. Però bueno, vam començar a mirar coses. I després, cap al 2017, vam veure que el tema d'assistents, per exemple, ja estava prou madur. I me'n recordo que un jefe en aquell moment important de la Caixa em va dir, ja prou d'innovar, anem a utilitzar aquestes coses, no? Però és veritat que jo el que estic veient és que, sí, en els últims 5 anys, des del 2017, ha canviat molt. Vull dir, si anem enrere 5 anys, el que utilitzàvem llavors és el que hi ha ara, i que els pròxims 5 anys doncs, segurament hi hauran...
Quan hi hagi la computació quàntica, això ja...
Tindrem models o no, sistemes molt més intel·ligents perquè podrem fer molts més càlculs. O sigui, la computació quàntica ens fa un salt a l'hora de calcular impressionant, no? I seran coses que ara això no ens plantegem perquè la màquina no dona, pues sí, la màquina dona. Ja,
va, per acabar, no fa un cert vertigen, de tota manera?
No, jo sóc optimista.
Sí?
Sí, jo crec que tot això ens ajudarà a tindre... jo vaig estar a l'MIT no fa uns anys, no fa molt, però abans del Covid, això... Ells estan treballant per tindre l'humanoide, no? Tot va relacionat, o sigui, per tindre un humanoide hem de tindre sistemes que... Jo vaig veure una màquina, en plan Robocop, allà a l'MIT, als Estats Units, que li deien agafa la poma i es movia per la sala fins que trobava la poma i l'agafava. I feia por, Dic, hòstia, això com vagi ràpid serà el Robocop, no?
Ves per aquell, pam!
Però clar, perquè anés ràpid necessitava més màquina, perquè clar, trigava lent perquè havia de calcular tantes coses per moure's per la sala i tal. Necessitava bateries. perquè estava connectat a l'electricitat i la bateria li durava res. Necessitava millor visió, millor... Sí, acabarem arribant a tindre persones, màquines que ens ajudin a casa, no? Ara tenim el Rumba, també surt de l'MIT, el Rumba. Però clar, és un robotet. Pues, si tindrem alguna cosa, jo crec que en uns anys tindrem màquines que ens ajudaran a fer coses, però tasques, no? A casa tindrem
El Rumba no és intel·ligència artificial. Algun lloc ho he llegit. És...
Té certa intel·ligència. Perquè el Rumba, quan va començar, anava rebotant per l'habitació. Val? Ara, si t'hi fixes, o almenys el que jo tinc, que tampoc és res, ja fa uns anys que el tinc, té una càmera i tot.
Val.
El que jo... No sé tots els models, jo tinc un Rumba de la marca Rumba, però ja dic, té uns anys ja, i dic, què fa això amb una càmera, no? A més, estàs dutxant i apareix la Rumba per allà, i dic, això... doncs la Rumba té la càmera, i si t'hi fixes, almenys la meva, ja no... Ell detecta l'habitació, i fins que no acaba l'habitació no va a la següent. Que abans, quan va començar la Rumba, anava rebotant per tot arreu.
Sí, era aleatori, al final...
No, ara entra i acaba una mica, diguem, passant l'aspirador com el passaria un humà. O sigui, veu i va fent els costats, va fent l'habitació, i fins que no acaba l'habitació, perquè ja ha detectat les parets, ha detectat l'espai, i diu, això és un espai, vaig a fer aquest espai. Fins que no l'acaba, no va al següent.
Vale.
Certa
aquí sí.
Aquí hi ha la intel·ligència.
Sí, aquest és, diguem, seria el Rumba versió 2, podríem dir-ho, no?
Sí, sí, ja dic, el meu ja té uns anyets, eh? Vull dir, no és l'últim model Ocho, que segur que igual fa altres coses, no ho sé. Però, bueno, això és, ara sé que Google, per exemple, està treballant amb una mena de màquina per ajudar-te a cuinar. Però estan treballant, estan en innovació.
Que no és una Thermomix.
Que no, és un braç. Bueno,
que directament ja ho ha fet.
Bueno, però això ens ajudarà, vull dir, ens ajudarà a fer... Sí, no ens traurà d'això, però bueno, fer-me una truita de patates i segurament te l'acabarà fent.
D'acord. Interessant. David, estàs en un bon xulo, eh?
Sí, m'ho passo molt bé. I l'equip també som... Ens ho passem molt bé fent aquestes coses.
Doncs David Almendros, director d'Intel·ligència Artificial i Analítica Avançada de CaixaBank, Sitgetà, i per tant, doncs, per això ens ha vingut de gust una miqueta això, parlar del que fan i sobretot parlar de futur. I ens ha agradat també això, que m'ha cridat molt l'atenció. Les persones grans que truquen, la màquina ja detecta que és una persona gran i l'envien cap a un home.
Sí.
que és el que toca. David, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
A vosaltres per convidar-me.
I sort en el futur.
Gràcies.